Queden pocs dies perquè comenci la campanya de la declaració de la renda 21-22. És el moment en què els contribuents reten comptes amb l'Agència Tributària i Hisenda, que ja ha començat a donar a conèixer alguns detalls sobre la campanya corresponent a l'exercici del 2021. A continuació, en resumim alguns detalls, dades claus i novetats. I per això ens posem en contacte amb David Bartrina, que és membre de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. Senyor Bartrina, bona tarda.
Bona tarda.
Escolti, primera pregunta. Tothom ha de presentar o de fer la declaració de la renda?
No tothom estaria obligat a fer la declaració de renda. No tothom està obligat. De fet, hi ha un parell d'elements que ens han de fer estudiar molt bé aquesta possibilitat. Parlem de xifres, una xifra màgica que és la més coneguda. Recordem que, a priori, només faran la renda aquells que superen els 22.000 euros. Per tant, això vol dir... Els que cobren menys de 22.000 no han de fer la renda? No, no és així. Hi ha casos, per exemple, aquest any ens hi trobarem, que encara ens ve de l'any passat, gent que ha cobrat d'ERTOs o de segons pagadors, on recordem que aquesta xifra dels 22 baixa fins als 14.000. Per tant, si hem tingut més de dos pagadors, si hem treballat a dues empreses, si hem estat en una empresa i a més hem cobrat ERTOs, o hem estat a l'atur, o hem cobrat de la Seguretat Social, si superem els 14.000 euros i el segon pagador ens ha pagat més de 1.500, també estarem obligats a fer la renda. Per tant, ull, que tot i que a priori molta gent diu, hombre, jo no arribo als 22.000, no haig de fer la renda. No, és molt important que la gent ho miri bé, perquè hi ha molta casuística, és a vegades complicat fins i tot determinar-ho, però hi ha molta casuística, repeteixo, que ens pot obligar a fer la renda.
On mirar aquestes dades, David, per no tenir ensurts?
Per no tenir ensurts, jo recomano que facin una ullada en les dades que Hisenda posa a la nostra disposició a través d'un document que s'ha fet famós els darrers anys, que és el famós esborrany. Aquest esborrany que trobem, que podem treure a través de la nostra, a través de la web d'Hisenda, que posa a la nostra disposició, amb el nostre DNI i amb unes dades que ens demanen, una casella en concret de l'any anterior, podrem veure quines són les dades que Hisenda té de nosaltres i si tenim l'obligació o no de fer la declaració de renda.
La pregunta, David, Hisenda es pot equivocar quan ens envien les dades o a l'hora de fer l'esborrany, per exemple?
Sí, de fet, potser no podem dir que Hisenda es pot equivocar, que de fet podria ser així, però el que passa és que Hisenda, ho hem d'entendre, no té totes aquelles dades nostres que serien necessàries per saber la nostra informació fiscal. Per tant, com bé he comentat, l'esborrany que Hisenda ens fa arribar és això, un esborrany que cal estudiar, que cal mirar, que cal aportar aquella documentació que tinguem nosaltres del nostre àmbit més personal, que és el que ens farà convertir aquesta esborrany en una declaració correcta.
Pregunta, la campanya de la renda arranca el 6 d'abril per tots aquells contribuents que presentin la declaració per internet, no?
Efectivament, a partir del 6 d'abril s'inicia la campanya i fins al 30 de juny. Per tant, són bastants els dies que tenim per endavant per poder confeccionar la nostra renda. I hem d'aprofitar des d'un bon principi per fer això, per mirar que tinguem totes les dades correctes o, si no, que puguem recollir aquelles que són necessàries per a la seva confecció.
El 92% de les declaracions es fan per internet, una xifra molt alta, no?
És una xifra molt elevada perquè, de fet, els darrers anys hi ha hagut una voluntat claríssima per part de l'administració perquè s'utilitzés, lògicament, perquè això comporta també una reducció dels costos, però, repeteixo, ha estat Hisenda la que ha fomentat molt que s'utilitzés aquestes vies. I, per altra banda, els professionals, com els gestors administratius, en aquest aspecte fa anys que treballem per poder tenir les plataformes tecnològiques més avançades a favor dels nostres clients. Per tant, és normal que hi hagi aquest percentatge tan elevat.
Parlem d'algunes novetats. Per exemple, s'ha de declarar els Bizum a Hisenda?
El Bizum és un mitjà de pagament. Per tant, no cal declarar explícitament les transferències que nosaltres fem. Més enllà que hi haurà despeses o ingressos que s'hauran utilitzat aquest mitjà. Però Bizum com a tal no comporta de per se l'obligació de fer la renda.
Criptomonedes. Hisenda ja pot saber si en tenim i cal declarar els guanys a la seva venda?
Molt important, gran novetat, el tema de les criptomonedes, que sabeu bé que aquests darrers temps s'han posat de certa moda, per entendre'ns. És molt important que la gent s'hi prengui consciència de que és necessari les seves declaracions. S'ha de declarar via guanys patrimonials, tant la venda com la possible permuta de les criptomonedes. Sí, molt important.
Deduccions per obres d'eficiència energètica. Compte
gran
perquè...
Gran novetat aquesta. Sí. És una de les tres deduccions temporals que han sortit aquest any, que bàsicament el que preveuen és deduccions amb aquelles quantitats que haguem invertit, doncs això, en obres de rehabilitació que ajudin, que contribueixin a assolir determinades millores d'eficiència energètica en la nostra vivenda. En la nostra vivenda, la qual vivim, o aquella que tenim a la nostra propietat i que la rendem. Hi ha diferents tipus de reduccions, 20, 40, 60%, la majoria d'elles s'aplicaran a partir del 6 d'octubre passat i encara duraran fins a final d'aquest exercici del 2022. Uh-huh. És veritat que has de complir un seguit de criteris, es demana que s'emetin certificats d'eficiència energètica, però vaja, jo crec que són deduccions que cal estar amatent perquè poden ser interessants en les declaracions de renta a la d'aplicar deduccions.
David, plans de pensions. Encara és possible deduir-ne les aportacions?
Doncs encara és possible. El problema el tenim que hi ha hagut una reducció molt important. Mentre que abans podíem aportar fins a 8.000 euros amb unes limitacions de la base, ara ha baixat fins als 2.000. Per tant, ha disminuït aquesta capacitat de deducció que teníem. Ara bé, cert és que han introduït un nou criteri, un nou sistema, que són els plans de pensions empresarials, on també hi haurà la possibilitat de portar-hi i que siguin deduïbles. Però vaja, com a element essencial és que efectivament hi ha hagut una reducció en la possibilitat que teníem de portar en aquests plans de pensions, que recordem que molta gent utilitzava. Per tant, en aquest aspecte hem perdut una mica de capacitat de deducció.
Important també, habitatge habitual. Es perd la deducció si l'hem llogat encara que només sigui un dia?
Bé, aquí està sorgint greus problemes o grans problemes per un gran desconeixement. Més que es perdi aquest element, fa referència que ens estem trobant que hi ha gent que arrenden vivendes per habitatge d'ús turístic. I la gent ha de tenir clar que en aquesta durada que arrendem o un espai o tota la vivenda en aquest concepte d'habitatge d'ús turístic, lògicament no tindrà el concepte de vivenda habitual. Per tant, en cas de possibles deduccions que teníem per adquisició de vivenda, no serà possible la seva aplicació. Uh-huh. És un tema molt específic, però sí, podríem trobar-nos amb això, sí.
Imagino, David, que hi ha dubtes molt freqüents dels contribuents en una campanya encara marcada per les conseqüències de la crisi de la Covid-19, com per exemple tot el tema dels ERTOs, el tema de la subvenció, d'ajuts per a empreses i autònoms, gent que tenia o que té un local comercial i pel tema del Covid va arribar a un acord amb l'arrendatari. Aquí es plantegen molts dubtes.
Molts. Encara ens trobem amb molts danys col·laterals. Recordem que hasta els primers mesos de l'any passat encara estava plenament efectiu el tema dels ERTOs. I no ens hem d'enganyar avui en dia, encara que podem dir, crec que sense massa rubor, que el CPE encara està assumint totes les problemàtiques que van derivar d'aquell pilot de gestions que van tenir que fer en el seu moment. Per tant, encara queden aquests danys col·laterals, repeteixo, derivats de tot aquell moment. Què hem de tenir present? Ull, perquè aquest any en les imputacions, amb les dades que traurem d'Hisenda, podem veure que facin referència precisament a quantitats que havíem cobrat de més o de menys en l'exercici anterior. Per tant, deixem-ho com a gran idea, que sobretot repassem si han tingut que tornar cèntims a Hisenda, en el CPE, perquè ens havien pagat de més l'ERTO. Repassem sobretot que les dades que surten en les nostres imputacions són correctes, i si no haurem d'utilitzar els mecanismes que ens posa Hisenda la nostra disposició, per tant d'arreglar, per tal d'arreglar l'exercici 2020, si de les dades que se'n resulten no ha estat correcte.
David,
per tant, molt ull amb aquest tema dels ERTOs, que encara el tema no està superat ni arreglat del tot.
David, nosaltres sempre en parlem en aquest programa de la importància del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, perquè si hi ha qualsevol dubte, ningú millor que vosaltres per resoldre-les.
Sí, de fet, en el nostre cas, efectivament, a través del Col·legi de Gestors, la nostra voluntat clara és posar el nostre granet de sorra per intentar socialitzar, per entendre's, aquest coneixement tributari, no? Per ajudar la gent a que faci les presentacions el màxim decorades possibles, perquè no ens podem enganyar, el sistema tributari espanyol és un sistema complex, i les declaracions de renta, a més, probablement són tantes les casuístiques que fan que això que sigui de difícil control. Per tant, el que fem nosaltres és posar a la disposició dels nostres clients la possibilitat d'això, d'actuar amb la màxima professionalitat per evitar possibles problemes futurs.
Clar, que no tothom...
Aquesta és una mica la nostra vessant.
Clar, no tothom se'n fa la declaració de renda, ho dic perquè hi ha molta gent que diu no, ja la faig jo, que això és molt fàcil, després venen els ajuts.
Sí, jo, de fet, jo faig una recomanació sempre més enllà, que lògicament és obert cadascú a decidir com fa la declaració de renta, però jo sí que hi ha un consell que em permetràs que doni que faci extensiu a tothom, i és el document que teníem d'Hisenda, com ells mateixos es recorden de dir-nos, és un esborrany. I com a tal és del tot imprescindible que hi fem un repàs molt explícit i un control total. Per què? Perquè moltes vegades estan mancats de dades necessàries. Per tant, sobretot si ho fan a través de gestor o no, que ho facin directament perquè consideren que en el seu cas és molt senzill, sobretot jo demano a la gent que no faci allò que a vegades ens ve... l'esborrany sense acabar-lo de mirar, no? Sobretot fem un estudi específic, que és un document molt important, que ens pot portar molts problemes a la seva mala resolució, i que val la pena dedicar-hi una mica d'estona a això, en comprovar tot i cadascun dels seus apartats.
Abans d'acabar, David, et volia preguntar, ara que, malauradament, pel tema d'internet, els mòbils, el phishing i tot això que passa a través de les xarxes, ull amb tot allò que confirmem a través de les xarxes o a través del telèfon mòbil, no? Sempre
molt bona aquest punt que fas, perquè efectivament, per desgràcia, és una minoria, però sempre hi ha algú que aprofita precisament aquesta evolució tecnològica en benefici propi i no en les millors de les maneres, no? Per tant, molt d'acord amb tu, sobretot comprovem molt bé quines són les fonts que ens arriben. Efectivament, hem de tenir clar que Hisenda habitualment, per exemple, no es posa en contacte amb nosaltres a través de correu electrònic, sinó que hi ha altres elements. Hem de tenir present i hem d'explicar a tothom que és molt interessant i important l'utilització de signatures digitals, que és molt important que garantim sobretot cadascun dels passos que fem tecnològicament, perquè, per desgràcia, repeteixo, tot i que és una... sempre, no a l'espera d'una petita errada per treure un benefici propi. Per tant, sobretot, estic totalment d'acord amb tu. Ull, amb això, amb acceptar, depèn quines coses ens arriben per internet.
Recordem que Hisenda som tots, així que a fer la declaració, i si et toca algú com el David Bertrina, membre de la Comissió Fiscal del Col·legi de Gestors Administradors de Catalunya, escolta'm, ho fas amb unes ganes i amb una il·lusió brutals.
Que hem de fer-ho així, perquè el sistema tributari és prou complex.
És veritat.
I tots del nostre saber, i intentar que la gent ho entengui una mica per fer-ho una mica més fàcil.
Que sí,
és
sí.
La nostra obligació.
Senyor Bertrina, gràcies, bona tarda.
Una forta abraçada, que
gràcies.
Vagi molt bé.
Gràcies, adéu.
Adéu.